Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Nosaltres, molt bé. Innovant, innovant i visca la innovació. És el moment de posar tota la carn a la graella, ja us ho vam dir. I per això estrenem el Plusvàlua Dones Ràdio també a YouTube. Quina bogeria, quin any! Ràdio, Spotify, iVoox i ara també a YouTube, el que ens heu demanat. Volem agrair també les mostres de carinyo que ens feu arribar i us confirmem que dos temes que han aixecat polseguera entre vosaltres darrerament els seguirem tocant. Ens referim al que vam parlar fa un mes i pico de discapacitat i maternitat i el vam deixar obert, heu estat insistint, doncs el tindreu ben aviat. I també el de relacions extramatrimonials, tocant-lo des d'un altre punt de vista, des de l'àmbit de la salut interna del nostre cos. Avui, per això, anem a tocar un altre tema, on voleu aprofundir des d'un altre punt de vista dels que ho hem fet fins ara. Hem parlat de dona i emprenedoria, hem parlat d'emprenedoria i tercer sector, hem parlat de dona i tercer sector. I voleu que ho barregem tot? Doncs fem-ho. Comencem ara. Som-hi amb la Sònia Díaz, que és la nostra entrevistada d'avui. A la Sònia Díaz ja la coneixeu, és cofundadora de l'Associació Siena. Bon dia, molt benvinguda, Sònia.
Bon dia i moltes gràcies.
La Sònia la tenim avui, ja ho veieu, via telefònica. No hi ha cap problema, sabem que ho fa molt i molt bé. Escolta'm, Sònia, d'entrada, el tercer sector social és un sector que té perspectiva de gènere?
Sí, i tant, i tant. I en té molt, la perspectiva de gènere. No sé si val la pena, primer dir que abans del tercer sector, no? Doncs el primer sector sempre pertany a l'àmbit del sector privat, les empreses organitzades més i orientades a aconseguir beneficis propis. Sí. El segon sector és el de les administracions públiques, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, i el tercer sector és tot aquell on hi ha totes entitats, també empreses, societat civil organitzada, ONGs, associacionisme, economia social, que bàsicament tenen una característica i un punt en comú, que són entitats sense ànim de lucre. Però alerta, que això no vol dir que no puguin generar beneficis ni puguin contractar gent,
Correcte.
Però vol dir que aquell lucre l'inverteixen en la pròpia entitat, els propis projectes. I això, aquesta característica, ja fa que puguem dir que sí, el tercer sector té perspectiva de gènere. De fet, hi ha un estudi d'una entitat d'IPAS, que es diu Dones Directives i Professionals de l'Acció Social.
Sí.
Van fer un estudi el 2018 molt interessant, on ens diuen que el 74% de les persones contractades al tercer sector social de Catalunya són dones.
Sí.
I, per tant, està clar que el gènere té un impacte en les trajectòries professionals, tant d'homes com de dones que treballen en el tercer sector.
Totalment. Has posat sobre la taula dos punts molt i molt importants, perquè hi ha hagut un canvi en els darrers anys, podríem dir darrers anys, 20 anys, podríem parlar una mica de memòria històrica, fem. Quan ens parles d'aquest primer, segon i tercer sector, aquest tercer sector sense ànim de lucre, però deixant molt clar que sí, que es guanyen diners i es tornen a posar en aquestes pròpies organitzacions, perquè si anem 20 anys endarrere, no es guanyaven, no hi havien contractes, per tant, aquí posem-ho, sisplau, de relleu, perquè hi ha hagut entitats, malauradament, que no han sabut posar-se al dia, han seguit sense contractar la gent, i han fet les coses d'una manera que no tocava. Afortunadament, el tercer sector ho està fent des de fa uns anys tot molt i molt bé. I com ens dius, aquesta gran contractació per part de les dones. Sònia, que la gran majoria de persones que treballen en aquest sector són dones. Per tant, la perspectiva de gènere hi és, però... A veure, són dones, però a dalt, en els òrgans de direcció? I són les dones, Sònia?
Bé, doncs també diríem que si ho comparem amb el sector, en el primer sector i el segon sector, hi ha moltes més dones en l'àmbit de les direccions que no pas amb la resta. O sigui, al tercer sector hi ha més dones als equips directius. Ara, tot i així, és veritat que també, que també hi ha segregació vertical, com ho trobem en els altres àmbits. Mm-hmm. És a dir, també trobem que hi ha... Quan, també depèn molt del tipus d'entitat de tercer sector que estiguem parlant, eh? I després, si voleu, parlem una mica de quins n'hi ha dintre l'economia social. Uh-huh. Però no és el mateix, eh? No trobarem el mateix número de dones directives, per exemple, en una fundació, sí, que en una associació o en una cooperativa, perquè no són el mateix. Per tant, sí que hi ha segregació vertical, però si ho comparem amb el primer sector, uh-huh, hi ha moltes més dones en l'àmbit de la direcció, dels equips directius, que no pas amb la resta. També sí que hi ha, i és un element molt, molt interessant, hi ha el que s'anomena segregació horitzontal.
Sí.
És a dir, el tercer sector té perspectiva de gènere, com tu em preguntaves? Uh-huh. Sí. Però està feminitzat? Sí. I això què vol dir? Que hi ha moltes dones perquè també el tercer sector es dedica a moltes professions que habitualment contracten a dones.
Clar.
I això, bueno, doncs té els seus pros i els seus contres, però al final ens diu que sí, tenim moltes dones al tercer sector, uh-huh, això s'anomena segregació horitzontal, no?
Sí.
Perquè et poso un exemple, eh? Tenim un 95% de les empreses del tercer sector fan atenció precoç o a la infància, un 91% atenció domiciliària, un 81% estan l'educació i les escoles bressol. Entens? I vols, bueno, i qui hi ha en aquests sectors principalment treballant? Hi ha dones.
Dones, està clar. Escolta'm, Sònia, diverses vegades ja has mencionat el terme economia social. Per a aquestes persones que ens estan escoltant i no saben realment què és l'economia social, explica'ns-ho, per favor.
Sí, i tant. Mira, un cop definit, no?, que era el tercer sector, uh-huh, és molt interessant perquè el 2011, uh-huh, a nivell espanyol, es va aprovar la primera llei que parlava de l'economia social espanyola i això va marcar un punt d'inflexió. Uh-huh. Per què? Perquè aquesta llei va definir l'economia social, uh-huh, i ens deia que l'economia social què és? Bueno, doncs és el conjunt d'activitats econòmiques, eh?, i empresarials, uh-huh, que des d'un àmbit privat i públic, però privat, val?, poden portar entitats que tenen diversos objectius en comú. Però el principal d'ells és que han de tenir un enfoc social, és a dir, adreçat a les persones, a l'atenció a les persones, uh-huh, amb tota la diversitat de programes i projectes que hi poden haver. Per tant, vol dir que les empreses que formen part de l'economia social, sí, han de complir una sèrie de requisits, no tothom ho pot fer. I una d'elles és que el tracte a les persones i l'atenció a les persones està per sobre, ha d'estar per sobre del capital, del sí, generar recursos.
Sí.
Hi ha d'haver-hi també transparència democràtica i participativa. Hi ha d'haver-hi el revertiment dels beneficis. Els sí, beneficis, clar, que es poden repartir, en el cas de les cooperatives, per exemple, s'ho poden repartir, però ha de quedar una part en la pròpia entitat. Uh-huh. I ha d'haver-hi, per sobre de tot, independència dels poders públics.
Molt bé.
Això, si compleixes tot això, uh-huh, pot ser de l'economia social. Què hi ha a l'economia social? Hi trobem les cooperatives,
sí,
és un altre nivell d'empresa, hi ha les societats laborals, hi ha les mutualitats,
sí,
hi ha els centres especials de treball,
uh-huh,
les empreses d'inserció laboral, per persones amb dificultats, hi ha
sí,
les cofradies, per
sí,
exemple, les associacions i les fundacions.
I en aquesta economia social, Sònia, quin paper hi tenim les dones?
Doncs hi tenim molt, perquè, com us explicava, com que l'economia social ja et posa uns condicionants,
sí,
la majoria, jo podria dir que gairebé totes, incorporen o en l'estratègia, o en la missió, o en la visió, o els valors de l'empresa,
uh-huh,
incorporen la perspectiva de gènere en el seu ADN.
Uh-huh.
Tant internament com externament. I la majoria apliquen o concreten mesures que aconsegueixin millorar, doncs, la perspectiva de gènere, el bon tracte, l'equitat, bàsicament, dintre de la pròpia empresa. I és una cosa, que diguéssim que és que d'alguna manera t'ho demanen, va amb el seu ADN.
Clar.
I en general, llavors, és quan trobem, no?, doncs, òrgans de govern amb més paritat,
sí,
on trobem més igualtat d'homes i dones,
I
on hi trobem moltes més polítiques de flexibilització, corresponsabilitat amb les cures,
I podríem dir també, Sònia, amb tota aquesta incorporació que està ja totalment en el seu ADN, aquesta diversitat, podríem dir també, per tant, que es treballa la conciliació, per tant.
Sí. És un aspecte més. Llavors, la conciliació, a dia d'avui, i ara a Catalunya hi ha la xarxa de l'economia social, que cada any té un instrument que es diu el balanç social, que jo recomano molt que el pugueu mirar si teniu curiositat, on dona les dades d'economia social, de com estan, per complir també de la transferència, com deia, on tu pots veure l'economia social a Catalunya, com estan les seves contractacions, si fan polítiques de conciliació, si cobren més homes que dones. Veus tota una sèrie d'indicadors molt interessants. La conciliació és una d'elles. Pensa que ara la majoria d'entitats del tercer sector, especialment, jo diria, us focalitzaria en cooperatives i associacions, tenen ja els seus plans d'igualtat i tenen el protocol d'assetjament contra la violència de gènere.
Totalment, totalment.
De l'empresa els tenen,
sí,
la majoria.
Sí,
I,
Sònia, sí.
Moltes eines que els hi faciliten el que ho puguin fer.
Ho confirmem,
dir,
Això
que... Sònia. Que molt bones pràctiques en conciliació. Us en poso només una, perquè veu un exemple. Hi ha una cooperativa que es diu Fil a l'Agulla, que té una mesura que es diu Pla BB. El seu Pla BB el que fa és que tant un home o una dona de la seva cooperativa que es queda embarassat, es queda embarassada ella o la seva parella, ho anuncia a l'empresa i fan un pla per traçar quina serà les hores, no?, que haurà d'estar a casa, com farà després la conciliació, com farà la reincorporació, com farà la substitució seva a l'empresa, i es pacta, i es fa un pla que intenten facilitar, no?, que aquesta conciliació sigui el màxim agradable i flexible per la persona que tindrà el bebè o per la parella, i també per els companys i companyes que assumiran les seves feines. No?
Totalment, totalment, Sònia. Realment aquestes dades, aquests indicadors que ens comentes que existeixen a la xarxa d'economia social, doncs és així, és completament recomanable de veure'ls, perquè així d'aquesta manera doncs també estareu completament al dia. No es tracta aquí que anem donant totes les dades, perquè si no ens avorriria. Però aquesta dada que ens dona la Sònia Díaz sobre el tema dels plans d'igualtat, dels protocols d'assetjament sexual, des d'aquí, des del Plusvalua Dones, podem confirmar que efectivament el tercer sector social està completament, completament al dia. Doncs anem a obrir la tertúlia ja. Tenim aquí a l'estudi número 3 de Ràdio Estela la Laura Rossillo, coneguda per tothom. Molt bon dia, Laura.
Hola, Mireia, com estàs?
Molt bé, la Laura Rossillo, us recordem que és la més gran experta a Catalunya i a Espanya amb el tema d'edatisme. Ens encanta que estiguis físicament aquí, Laura.
I a mi també, no ho podia ni creure avui.
Home, és que això és un luxe, això és un luxe. A la línia 2 del telèfon hi tenim a la Núria Lau, també coneguda per tothom, és economista, empresària i la presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Núria, molt benvinguda.
Hola, Mireia, hola a tots. Encantadíssima de tornar a estar aquí.
Doncs així ens agrada. Esperem que d'aquí poc ja puguem estar totes a l'estudi d'una vegada. Laura, comencem per tu, aquest paper de les dones dins del tercer sector.
Mira, el primer li vull agrair a la Sònia la claretat i com ha diferenciat a les diferents entitats, no? Jo una cosa que, tant dones com homes, que veig claríssim que una de les solucions que està donant Europa i també els països asiàtics, sobretot la Xina i el Japó, a temes de desvinculació, a temes d'anar sortint de mica en mica de l'empresa, temes de jubilació, és justament el compartir el que és treball remunerat amb una empresa amb treball, diguem-ne, social. ¿Vale? I és una mesura que a mi em sembla molt més intel·ligent que les jubilacions anticipades que estem fent ara a l'obèstia en el nostre país. Per posar-te un exemple, I en quant al tema de la dona, lògicament, encara més, perquè és veritat que gran part de les empreses de les entitats, diguem-ne, socials, es dediquen a tasques de cura. Sí. I, lògicament, a les tasques de mica en mica es van incorporant homes, però de mica en mica, molt de mica en mica, la veritat, moltíssima més dona que homes, i, a més, dones grans.
Sí.
També és un altre, que ja saps que és el meu tema, no? Que és el meu tema. O sigui que, a veure, jo ara fa uns dies m'he donat d'alta amb una associació com a jubilada, una associació de jubilats. Les dones som la immensa minoria. perquè és una associació que es dedica fonamentalment a assessorament a l'empresa, a consultoria a l'empresa per part de jubilats, no?
Clar.
I, per tant, ho dic per lo que comentàveu, no?
Sí.
En aquest cas, pràcticament no n'hi ha dones.
Clar, perquè s'està dedicant a assessorar l'empresa. En canvi, cinema, qualsevol casal de barri, o els llocs aquests on fan activitats, la gran majoria, estem parlant d'un entre 75 i 80%, són dones.
Ah, sí,
aquelles curiositats que té la vida. Línia 2, Núria, escolta'm. Aquest programa que estem fent avui ve molt donat, com dèiem al principi, a la introducció, arrel d'aquell programa que vam parlar sobre el tema d'emprenedoria, de les dones, i deriva tot aquest tema social. Ens demanen que ens especifiquem com i per què les dones emprenem tant en temes socials, Núria.
Bé, bueno, diverses coses, eh? Una cosa que he comentat molt bé la Sònia és que aquestes associacions estan centrades en la professió, no? O sigui, la majoria de sanitaris són dones, la majoria de professors són dones i, d'alguna forma, pues, entren aquí dintre i tenen un percentatge molt gran, no? Mm-hmm. Però, en altre cantó, també ho hem comentat, que hi ha molt voluntariat feminitzat, que és quasi el 70% del voluntariat que hi ha en el tercer sector són dones.
Sí.
És una barbaritat. I moltes d'aquestes no tenen aspiracions econòmiques, això és supercuriós, no? Simplement treballem o es treballa per fer un món millor o per solidaritat.
Clar, clar, i tant. Escolta'm, Sònia, un tema que existia i que s'ha accentuat darrerament en aquests últims anys, en aquests darrers mesos, arrel del Covid, és la soledat. Un àmbit treballat de sempre en el tercer sector. Però què és el que està passant avui en dia, Sònia, amb la soledat?
Sempre hi ha hagut, sensació o percepció, sentiment de soledat, bàsicament de la soledat o la solitud no desitjada,
Sí.
I és veritat que arrel de la Covid se n'ha parlat molt més, se n'ha parlat molt especialment de solitud i persones grans, però el que està passant és que la solitud no és un tema, clar, més enllà de les edats. No té a veure persones grans, sinó que té molt a veure amb la percepció que un té i té molt a veure amb el tipus de relacions humanes, contactes que hi té.
Sí. Doncs,
clar que ha passat, que durant la Covid, evidentment, obligatòriament vam haver de tenir aïllament físic i, per tant, aïllament social, i això va generar més sensació, percepció de solitud, que més persones van manifestar. Arrel d'aquí, el que passa i el que veiem, i nosaltres ara acabem de fer un estudi sobre la solitud a nivell transversal, i el que veiem és que són moltes les edats que perceben la solitud, especialment gent jove i també, evidentment, les persones grans,
sí,
que els motius són molt diferents, no podem catalogar ni posar-ho tot en un mateix sac, però que sí que té que molt a veure en el poder tenir contacte. Això, ara que, no, quan la Laura deia, us pica bé, no?, poder estar aquí presencial,
i tant.
Doncs té molt a veure, també, amb aquest contacte, però pot tenir a veure amb haver perdut la teva parella, o amb joves et poden dir que la seva solitud té a veure amb que els pares no els entenen, no? Ja. I se senten soles, per exemple.
Clar, i
però
tant.
Sí, la Covid ho ha agreujat. Moltes persones això ho ha agreujat.
Ho ha agreujat. Laura, és un tema realment i francament important, aquesta solitud. Solitud no desitjada, ens referim.
Sí, sí. Efectivament, i jo en aquest sentit estic molt contenta d'iniciatives que s'estan portant a terme cada vegada més per associacions, aquí a Catalunya hi ha diverses, que tenen a veure amb noves maneres de conviure. Estic parlant del cohousing,
sí.
Estic parlant de noves maneres de relacionar-se al marge de la família. Però nosaltres tenim un model, tot el que és la Mediterrània, un model familiar molt clàssic, molt tradicional, que està evolucionant, i en aquest moment jo mirava, per exemple, les dades fa poc, de persones que estan convisquent en un pis, edat mitjana. De fa 20 anys a ara,
sí,
han pujat 10 anys. L'edat mitjana de les persones que comparteixen un pis, no? Que ja,
sí,
no són estudiants. I això, passat, diguem-ne, a lo que és un projecte de vida, és tot el que té a veure amb el cohousing, que a més no té a veure amb l'edat, sinó que té a veure amb les ganes de compartir. A veure, una versió encara millor del cohousing és el que li diuen co-living.
El explica'ns-ho, això. Explica'ns-ho, que hi ha persones que sí. No sabran de què estem parlant exactament.
El cohousing consisteix en compartir una sèrie de despeses, no compartir la vivenda, eh? La vivenda cadascú té la seva, però hi ha una sèrie d'espais comuns a un grup de gent. Sí, vale? Sí. N'hi ha senior cohousing, que és una alternativa a les residències que jo recomano moltíssim.
Sempre perquè... quan una persona estigui bé de salut. Doncs
sempre, és... efectivament. Eh? És que ja no seria residència. Clar, una cosa és l'hospitalització i una altra cosa és el viure fora de casa
teva.
Però això
és una opció realment fantàstica, sí. Laura.
Efectivament. I una altra cosa és el co-living, que és compartir no només a les despeses generals, el menjador, els desplaçaments, la bugaderia, sinó compartir també un projecte vital, o sigui, el treball. Vale? És una evolució del coworking, sí. Vale? De treballar conjuntament amb altres persones en un despatx que no pertany a una empresa i, a més, conviure. Jo crec que aquestes alternatives, i moltes més que estan sortint, és una mica el futur de tota aquesta economia social. Tot el que té... I la silver economy, tota l'economia que està adreçada a fer més fàcil la vida de la gent gran.
Núria, línia 2. Entre el que ens ha explicat la Sònia amb el tema de l'economia social, amb aquesta derivació a la solitud i el que ara ens està posant sobre la taula la Laura Rossillo, no? Aquestes diverses maneres de viure, de conviure, de treballar, la silver economy, al cap i a la fi és economia social, Núria.
Totalment, economia social i molta creativitat, eh? Fixa't tu com surt la creativitat de buscar fórmules diferents en temps de crisi, no? Perquè realment l'enfermetat que ha deixat el Covid per mi és la solitud, i en moments de solitud és quan surten aquestes iniciatives tan xules, no? de poder donar-li la volta i veure com econòmicament la gent se'n resol de tot això, no?
I tant. És el moment realment, no?, d'utilitzar aquesta creativitat, aquesta innovació, i de fer apostes molt i molt i molt fortes, justament arrel d'aquesta solitud. La Sònia ens deia que teníem molt clar tot el tema de la gent gran, però s'ha visualitzat una realitat francament aclaparadora, que és el de la gent jove. A Barcelona, concretament, la situació durant la Covid, durant els primers temps entre la gent jove, va ser francament tan i tan crítica que des del telèfon de l'Esperança, del qual formo part del patronat, ens vam veure amb l'obligació, amb la necessitat moral, d'obrir el telèfon del suïcidi. Per fer això, realment eren moments desesperants, i vam parlar amb l'Ajuntament de Barcelona i vam parlar amb una entitat molt coneguda d'aquí de casa nostra, perquè que ràpidament es posessin mans i mànigues. Avui en dia, si aneu pel carrer, veieu anuncis, telèfon del suïcidi amb l'Ajuntament de Barcelona. Doncs bé, aquesta idea sorgeix arrel del telèfon de l'Esperança, de l'augment, però bestial, no puc dir una altra paraula, bestial, de trucades que teníem de gent jove, sumament desesperada, perquè ens deien que els havien arrencat la vida, que no podien sortir, que no podien veure's amb els amics, que estaven fins la gaita de tenir relacions amb els amics. Via WhatsApp i via allò de veure's pels vídeos i tot això, que realment allò no els hi agradava, per molt que diguem que són una generació que hi han nascut amb el mòbil i tot plegat, no? Vull dir, tota aquesta gent jove estava desesperada. Molts d'ells, doncs, no han sapigut o no n'han pogut sortir. També, clar, el fet de que les mares, els pares haguéssim de teletreballar tant, tampoc permetia. Vull dir, arriba un moment també que a vegades les noves tecnologies, que ens som tan partidàries i ens han facilitat tant la vida, amb la persona que tenim físicament al costat, en lloc d'apropar-nos, ens acaben allunyant i ens apropen als altres amb els que ens relacionem via WhatsApp o el que sigui. Doncs tota aquesta gent jove es sentia francament molt sola i per això es va adoptar aquesta mesura tan sumament gran, que estem parlant d'un telèfon, ho sapigueu, que és per tota Catalunya, però les coses no es fan perquè sí, hi han motius darrere. Sònia, què passa amb els salaris en el tercer sector? Perquè això ho hem de dir ben clar, també,
Sí, doncs, a veure, també hi ha escletxa salarial entre dones i homes, però sí que és veritat que la distància és inferior. Què ens passa? És inferior, bàsicament, diguéssim, en les categories laborals més baixes, Llavors, és inferior també perquè hi ha moltes més dones treballant-hi, sí. Però la diferència sempre és menor. Val? I sí que hi trobem més distància en els càrrecs. Allà hi trobem més distància. Però què passa? Que l'economia social té els seus propis mecanismes de control, que molts d'ells, per exemple, les cooperatives, no, és que el sou més baix no pot distar d'un percentatge X del més alt. No? I això són mecanismes que en aquest cas afavoreixen a les dones, que no hi hagi tanta distància. Primer, entre salaris alts i salaris baixos, i segon, entre dones i homes.
Totalment, totalment, Laura, que et veiem aquí amb ganes de parlar.
Sí, la veritat, és que no, jo ho dic perquè una de les coses que fan pena en aquest sentit, totes les professions que tenen a veure amb la cura, és la precarietat salarial. Al marge, que també té raó absolutament la Silvia amb el tema que l'escletxa és menys gran, sí que estem partint de sous miserables.
Aquí ve. Jo crec que aquest és un gran titular. Estem partint en el tercer sector de sous, malauradament, miserables. Núria, salaris, és tema teu, economia.
Sí, bueno, a mi més que em preocupa una cosa, que hi ha moltes jornades parcials, moltíssimes, no sé si deu ser un 50% aproximadament, i això és una cosa que atreu a les dones en un moment donat de la seva vida, però després, en el moment de la jubilació, resta moltíssim. I finalment, o sigui, acabes tenint una jubilació pèssima, a part de tenir un sou per baix de lo normal, tal com estava dient la Laura. Però aquest també és un punt molt important. Què passa després?
Clar, clar, perquè això també és un punt que l'hem de tenir molt present quan prenem certes decisions. O sigui, és veritat que no ens ha d'afectar i les decisions els poden canviar, però a vegades quan una persona té una criatura, doncs dius, bueno, doncs reduiré la jornada. Sí, entesos, redueix-la durant un temps, però després pensa que és que aquesta decisió i aquesta reducció t'acabarà afectant la resta de la teva vida, fins l'últim dia, perquè és que et queda una pensió, una jubilació, i si et fas mal o el que sigui, Núria, francament, baixíssim.
Baixíssim, baixíssim. De fet, és la pobresa... Això ho explicarà més de la Laura, però la pobresa en la bellesa també té cara de dona.
Totalment. Sí. Avui en dia, ja fa 3 anys, Laura, recordem-ho. Vull dir, la pobresa té cara de dona. La pobresa és femenina aquí a casa nostra. Doncs bé, ha quedat clar, esperem, que ja sabem com i per què les dones emprenem en temes socials. Ve molt donat per aquesta formació, per aquests estudis realitzats, i que després acabem treballant on acabem treballant, en empreses socials, que és ben cert que tenen tot regulat a nivell de que ho fan de forma molt ben feta des de la transparència, sense l'ajuda d'entrada dels poders públics, on sí que hi ha unes segregacions vertical i horitzontals, però no tan fortes com en altres sectors, i que tot el que és l'assetjament sexual i els plans d'igualtat els tenen al dia. Ara, les coses clares plusvalua dones, ja ho sabeu, parlem d'una precarietat salarial, que en altres llocs no els trobem, parlem de jornades parcials, alerta aquí, tinguem-ho també molt i molt en compte, i que, per tant, arrosseguem ara, això sí, les que tenim ganes d'estar en el tercer sector, estem-hi sense cap mena de por. Les que vulgueu emprendre, empreneu, perquè les dones ho podem fer absolutament tot. I ens retrobem aquesta nit a la televisió, a YouTube, la setmana vinent aquí, ja sabeu, estem a tot arreu. Moltíssimes gràcies, Laura Rossillo.
Gràcies, Mireia.
Sònia Díaz.
Moltes gràcies.
Núria Lao.
Gràcies a totes.
Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo, i ens retrobem la setmana vinent. Feliç i productiva setmana, plusvalua dones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, plusvalua dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.